Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Ja estem aquí preparadíssims, a punt amb els nostres tertulians, que els saludem de seguida. Pauli Fernández, bon dia. Mira amb un somriure, bon dia.
Bon dia.
Així m'agrada, això m'ho diu, bon dia.
Bon dia.
Sergi Palomeres, bon dia.
Bon dia.
I Pere Prats, bon dia.
Bon dia.
Pere Prats ha intentat fer el somriure d'en Pauli, però no se n'han sortit massa bé.
N'està content, ens trobem bé, què més volem?
Sí, sí, i estem a la ràdio. Estem a la ràdio. Fa bo?
Massa bo fa.
Massa bo fa. Home, ha fet dos dies de tramuntana i ha baixat temperatures. Què vols, enxufar els auriculars?
No, 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 però per primera vegada, avui no l'he fet servir ni falta que fa.
Però la creuada dels tertulians del dijous amb els auriculars és espectacular.
Però hi ha una claveta nova, no?
No, ja hi era, però
el passa que estava endollada i no la veies.
No t'havies fixat mai.
No, no. Aquest color vermell no el havia vist mai.
Li ha cridat l'atenció perquè és vermell. Està bé, està bé. Mira, ara micro tancada estàvem parlant del conflicte Israel-Palestina, la Franja de Gaza i tot plegat. Perquè jo estic preocupada per aquest tema, no? I sí que és veritat que no paren de sortir notícies i ahir precisament veia el tema de xarxes socials que treballadors de ara no recordo si era Facebook o Google que es negaven a seguir doncs treballant per el tema de la informació que a més anava a afegir llenya al foc en aquest conflicte, no?
Bueno, i aquest conflicte el que ha fet ha sigut que ens en oblidéssim del d'Ucraïna,
sí,
que també està bastant embolicat, eh?
Que no acaba.
No, és que no acaba.
És que jo recordo aquí quan va començar la guerra d'Ucraïna, que allò que analitzàvem una mica la tertúlia, hi havia algú que deia que duraria poc aquest conflicte.
I a més els ucraïnesos ara ho estan passant malament, es veu, eh?
Sí. El que més em fot de tot això és la falsedat de tot aquest món occidental. Fa ara 3 mesos ja, no?, que estan massacrant d'una manera, vaja, fent un genocidi total amb una part d'aquest territori de que havia sigut abans Palestina i després va ser Israel i ara havia quedat allà aquella franja, i l'estan massacrant. Són milers i milers de morts, molts ells criatures.
30 i pico mil.
A part de la ONU, hi ha hagut queixes així molt suaus i tothom, res, armant-te els israelites. Aquest altre dia, els altres, que també són tan boix com ells, la veritat és sigui dita, els hi tiren 3 o 4 petardos que els varen interceptar pel camí encara, tothom s'està resgant aquí, esparracant-se les vestidures. Vull dir que, esclar, això és... Dius, jo ja no crec en aquesta, ni amb els polítics que ens manen, ni amb la forma de fer política, ni la manera que condueixen el món. I aquests són la gent que condueixen el món. Aquí fa bona aquella frase que deia que les guerres són 2 vells rancorosos que s'odien i molts joves que estan morint. I aquí és el que està passant. Mm-hmm. Uns rancors ancestrals amb unes i a més ajudats amb tota una sèrie de governs que jo l'únic que hi veig és que volen negoci d'armes, perquè l'altre sentit no el veig.
Saps
per
què
allò
passa, Joan?
I perdoneu que us hagi fet aquesta tallada així, però aquesta és la forma de veure-ho, i em desanima i em deixa molt com desenganyat de tot el món.
Saps què passa, Joan? Que en una guerra prendre partit per una part dels contrincants és impossible, perquè en tot cas tots dos segurament fan coses que no tindrien que fer.
No, i per altra banda, que clar, per exemple, els governs ara mateix, que ja pràcticament no queda res de Palestina, volen un estat per ells, i si ja pràcticament no els queda res, i mentrestant els estan venent les armes a Israel. Coi, aquí no, a Espanya mateix, no vas anar tan lluny.
Sí.
Els estan venent armes. Llavors dius, home, vosaltres què voleu? Voleu la pau? Voleu seguir amics o voleu vendre? I és que al final
diran que ho volen tot.
Esclar.
No, malauradament estem en una situació preocupant. El que passa és que és veritat que guerres, malauradament, n'hi ha sempre, no? Passa que els anem oblidant, que és una mica el que deia abans en Pere, eh? Un conflicte fa oblidar un altre, sí, no?
Estàvem parlant aquests dies també del genocidi de Ruanda.
El genocidi de Ruanda
i el perill de que hi hagi una extensió a la guerra a l'Àsia, eh? Vull dir
això
de l'Iran...
L'altre dia llegia, per exemple, no, un conflicte al Sudan, també, no? I diu que aquest conflicte continua i amb la guerra d'Ucraïna ens en vam oblidar, no? I ara amb la guerra de Gaza sembla que ens oblidem d'Ucraïna, no? I al final són... Al final la mateixa cara d'una mateixa moneda que és la guerra, no? I que evidentment doncs, és el perill. I una mica el que deia en Joan, no? És evident doncs, que aquest negoci d'armes, aquesta és el que hi ha al darrere de tot això, perquè al final, si no, no s'entén, no? Com geoestratègicament doncs, els interessa aquests conflictes atiar-los d'una manera tan sagnant i tan bèstia, no? En el cas d'Israel-Palestina, doncs ja ho sabem, és un conflicte doncs, que ve del final de la Segona Guerra Mundial, abans tu feies referència, no?
Jo crec que feia sisè de bàsica i me'n parlaven de ja feia temps que estava...
Evidentment ve amb la creació de l'estat d'Israel després del... Sí, podríem anar abans, però vull dir que...
Des del sionisme al segle
XVIII. Sí, però vull dir que la creació de l'estat d'Israel va ser el detonant. I al final l'estat d'Israel ha estat en guerres constants en els últims 60 anys, eh? Amb Egipte, que si... evidentment, doncs, a Jordània, etcètera, diverses,
tots els veïns.
Sí, exacte. Per tant, és un estat, el que dèiem abans, que se sent molt amenaçat allà al mig i que, a més, doncs, és un estat militarment, doncs, molt potent.
Molt preparat per força, perquè, esclar...
Sí, però que, a més, ho utilitza, no? Veiem això, aquells míssils iranians, no?, que li van enviar, com els van interceptant, que semblava allò un videojoc, semblava un videojoc, eh? Aquells, no?, aquells míssils que anaven arribant allà i els anaven interceptant i els anaven aturant. Per tant, realment és complex. Van rebre un atac, no?, d'aquest grup de Hamas, no?, terrorista, i llavors ells, doncs, el que deia també dèiem en micro tancat en Paulí, no?, la venjança aquesta, no?, de doncs, ara veureu. I,
però no és la primera vegada que...
No, esclar, però esclar, és que realment
era una repetició.
Però... Estan cometent uns crims contra la humanitat a la franja de Gaza, contra nens, amb tema de desnutrició, brutals, que al final no és només la teva seguretat, ja passes, no?, és a dir, podríem entendre... Jo no ho podria entendre, però vull dir que a nivell internacional es parla, no, de la teva seguretat com a estat i poder-te garantir la teva seguretat, però és que això ja està passant, la seva seguretat. Ara ja és la destrucció de l'altre.
Però és que si mireu els límits de les seves fronteres, les fronteres reconegudes com a estat, veu que amb una franja de més de 100 quilòmetres, ara actualment ja més de 100 quilòmetres, està invadida per gent seva que s'han anat establint en allà.
Ressentaments, no?
Ressentaments. Cuidado, s'han anat establint apartant a la gent que estaven allà. O sigui, això vol dir que els han tret fora de casa i si treuen fora de casa i t'ho treuen tot, et condemnen a la misèria almenys per dues, per una generació o dues generacions amb els quals ni tu ni els teus fills no podreu passar d'un peanatge o d'un per poder anar menjant o misèria. I bueno, esclar, han condemnat això. Però llavors es queixen que els hi tiren... Jo volria també una mica aclarir per què els odien tant els veïns. Els veïns els odien tant perquè els estan massacrant ells contínuament. Si ells haguessin quedat a casa seu, tenien tant de territori i haguessin continuat visquent allà, ja estava fet. Els veïns no estarien massacrant-los. Però penseu una cosa, sí que els hi tiren de vegades míssils, però fem una llista de morts dels d'un costat i de l'altre, és que és esgarrifosa. És que és esgarrifosa. Però... Llavors jo no... Vaja, no... no és que no ho entenc, no puc concebre.
Clar, pel que tinc entès, l'estat d'Israel és com molt artifici... A nivell de fronteres és artifici oficial i per això aquí hi ha el conflicte amb els veïns perquè es van prendre terres que eren d'altres persones,
tot i que
Israel deien que eren seves perquè la terra promesa i això ve de, de molt lluny, no?
Israel es creia sobre un espai que és Palestina.
Exacte,
passa que és l'espai on els jueus havien fugit, diguem-ne,
feia molts i molts anys.
Fa 2.000 anys,
per entendre's. I continuant Palestina, reivindicaran Jordània, que també ja en comencen a parlar, i el Líban, que també diuen que és seu.
Però hi ha una cosa que jo no entenc, a nivell d'història, no? Els jueus van patir molt la Segona Guerra Mundial, no? Tots ho sabem.
Bueno, van patir tota l'època de l'edat mitjana, també. Eh?
Sí,
també
exacte.
El call jueu de Girona i el call jueu de Besalú.
Que eren perseguits, els conversos i tot això. Si tu veus la història, no?
Els van expulsar els reis catòlics al 1492. Els van expulsar.
Exacte.
I els van directament, això, o marxeu o no, o us matem.
Però amb tot això que estàs dient, no? Que han estat perseguits,
dilapidats... Suposo que això també queda a l'ADN, no? L'ADN del... I també hem
de... Hauria de ser al revés.
Però també hem de dir una cosa, esclar, una cosa és el que és els israelians, que evidentment hi ha tots colors i de tots tipus i que pensen el que pensen, i l'altra cosa és el govern actual, doncs, de Benjamin Netanyahu, no? És que a vegades sembla, no?, que un govern representa tot el seu país i no és així, és evident.
No, perquè tenen manifestacions i tenen...
Clar, en contra.
I tenen coses en contra, no? Perquè, a veure, allà se'ls hi va establir, diguéssim, uns límits que inclús quan Jerusalem es va dividir i tot plegat.
Sí, sí.
Vull dir que d'alguna manera, si ells es haguessin conformat amb el que es va a nivell internacional, diguéssim, van acordar, doncs ja, vull dir, no haguessin seguit així. Jo... El passa que, clar, llavors, tornant una mica al tema de les guerres, clar, és que avui dia... no és com abans, que tira una bomba i no sabies on cabia. Ara, quan van...
Precisió quirúrgica.
Sí, no. I ara amb el sistema aquest de drons, que és un aparell relativament barat, és una cosa que no... Vull dir que sembla que... Però vull dir, comparat amb els milions que val un qualsevol avió d'aquests caça que en la Segona Guerra Mundial, jo que sé, es feien els kamikazes. Que es tiraven i morien ells i un avió que volia una borrada. Ara, un aparato d'aquests, diguéssim, si es trenca, vull dir els fabriquen així en sèrie.
Et puc fer un incís? Kami vol dir Déu, case vol dir vent, Déu del vent.
Ah, sí? Doncs
perdoneu.
Sí. Doncs vull dir que ara com van a matar, saben molt bé qui maten.
Encara és més greu que matin a la població civil.
Oh, i tant,
dir, no?
Per això t'ho dic, clar, com van... és que ha caigut una bomba un míssil en un hospital. Si han tirat a l'hospital és perquè volien fer mal a l'hospital, eh? No perquè hagi caigut allà per casualitat, quan, jo que sé, quan tiraven bombes aquí a Figueres, jo que sé, per la Guerra Civil, que havien allà on podien, entens? I la gent s'amagava, perquè anaven caient.
Tot això, com cau una bomba en un hospital i mata nens, mata ferits i mata professionals, és... per ells és una notícia en el món occidental. És una notícia. Ara, quan agafen i tiren un petard directament a l'ambaixada a Damasc dels iranis, que tampoc són cap flor, vull dir que també són...
Sí, que també tenen el seu a darrere.
També tenen el seu, però és igual. Això era un acte que tothom es va escandalitzar. Bueno, varen matar 6 persones. Són 6 vides, no hi ha res que valgui una vida. Res que valgui una vida. Però tothom es va escandalitzar. Vull dir, val, si una només és notícia i són de 30 i tants mils amb nens i professionals...
Que a nivell mediàtic no són igual.
Exactament, no són igual tal com se presenta el món. Això és el que a mi m'indigna. Uns posen una forma d'escriure, fan servir unes expressions i uns conceptes, i amb l'altre fan servir unes expressions i uns conceptes que són completament diferents. Uns criminalitzen i els altres són criminalitzats. Vull dir que ja està bé de manipular.
L'estat d'Israel, aviam, és que tenim que fer una mica d'història. Quan la comunitat internacional decideix que hi ha d'haver un estat israelià, després de la Segona Guerra, els hi dona aquest tall de terreny allà al mig, que era Palestina, és veritat, i a partir d'aquí totes les nacions que hi ha al seu voltant declaren la guerra a Israel. Totes. Iraq, Iran, Líban, Jordània,
Síria.
Tots d'allòs. La guerra dels 7 dies, recordem-se'n. Israel es veu amb la necessitat de defensar-se en aquell moment. I per això es militaritza, està militaritzat Israel encara. Encara fan la mil i els soldats...
Els
joves...
Els ortodoxos estaven manifestant-se perquè no volien anar a la mil.
Sí, senyor.
Precisament,
vull dir que estan militars. Però és que...
Perquè
si
la seva religió no els hi permet.
S'hi han vist obligats, perquè si no se'ls menjaven. Així és de clar. Que també hi ha les dues bandes,
Però una cosa és obligats a defensar-se i l'altra cosa és obligats a atacar.
Sí, 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 bueno, bueno.
Bueno, suposo que, com a per tot, no tot és blanc, ni tot és negre.
Jo només em queixo
de
la forma que
et
donen les notícies.
Perquè, clar, tu te'n vas a Israel i veus la gent normal...
Tu hi has estat, oi?
No,
no. Qui és que ha estat?
No, no, jo...
Algú de la tertúlia hi ha estat?
Jo hi he estat a la tele, a la tele.
No, jo sé que algú de la tertúlia hi ha estat, però no sé si d'aquest dijous.
Que veus... Que veus de la gent que estan, vull dir, que van normals, que s'han occidentalitzat, per dir alguna manera, i veus aquells tipus de radicals, des que dir, els
sobretot l'Iran,
els ortodoxos.
Els ultraortodoxos.
Els hem vist a la televisió.
Els ultres aquests que, d'alguna manera, doncs, han arribat a governar, no? Perquè, d'alguna manera, no deixa de ser una extrema dreta que arriben, que han arribat, diguéssim, al poder, no?
Ara, en aquest moment
sí,
està.
Sí. Perquè... I són els mateixos que d'alguna manera són aquests colons que d'alguna manera han anat allò colonitzant, mai més ben dit, altres terrenys fora de les fronteres.
Però fora d'Israel tenen molt de poder, perquè tenen a tot el món... No?
Bueno, són lobbies molt importants.
Realment,
els jueus tenen un control als
Estats
Units, ells, sí, i altres zones d'Europa, això que dius tu, per exemple, a Holanda, jo recordo... Sí. No, a Bèlgica era, perdona, a Anvers i a Gant i així, hi ha colònies ultraortodoxes realment importants. Sí. Tu vas passejant pels carrers i te'ls trobes de cop amb aquells vestits i aquelles perruques,
no?
No, que realment impressionen. És el que dèiem, al final els jueus doncs, han sigut capaços de teixir una xarxa a nivell occidental molt, molt important, tenen molts de diners...
És que han viscut anys aquí.
Un control molt, molt important.
És que,
llavors...
és que són europeus, els jueus, els que varen marxar d'allà, eren quatre, i el que varen fer llavors va ser, mira, uns varen convertir-se al cristianisme i els altres varen continuar,
Alemanya
amb,
continuar
amb el judaïsme. Vull dir, això de la raça jueva, això és un...
No, està clar.
Això no és... No
és la religió, no?
És la religió que els ha portat.
No, i agafant una... Sí, acaba.
No, el que volia dir que és que va durar molts segles amb l'oscurantisme. La gent, a part de les capes molt, molt altes, ningú sabia llegir ni escriure. En canvi, els jueus, la Torà l'havien de saber, quan tenien 12 anys, l'havien de llegir de memòria. Tots sabien llegir i escriure. Tots.
Però en hebreu, no?
No, en hebreu i en la llengua
no,
que
els pregunto,
esclar, aquesta gent van ser molt necessaris per les administracions de tots aquests països.
Per la cultura de l'electoscriptura.
No, més que per la cultura, per l'administració. Perquè, tu fixa't bé, els jueus sí que s'han ficat a per tot arreu, però són ficats més en els negocis que no pas a la cultura. I llavors, esclar, aquesta gent amb els anys van anar agafant, primer servien a l'amo, però després els amos van ser ells. Van agafar un poder econòmic que l'han conservat i el tenen i avui no es pot negar. Les grans multinacionals, les grans empreses estan dominades per un capital que directe o indirectament és seu. I això és el que els fa ser forts, perquè si no fos això, de què?
Doncs això et demostra que l'important és saber llegir, no?
No, l'important és tenir els calés.
Sí.
Bueno, però si no saps llegir potser no
perquè,
els pots aconseguir,
Estats
no?
Perquè als Estats Units hi ha els lobbies aquests jueus que d'alguna manera influeixen molt a la política d'Estats Units.
I Europa.
I Europa, però vull dir, els Estats Units també.
No, realment són temps complexos, en
sí,
el sentit
sí, sí,
que
sí, sí,
sents
sí.
coses
Home,
que no havíem sentit
quan
mai.
Quan era? La setmana passada o ara fa dues setmanes s'anunciava que podia arribar a haver-hi altra vegada la Tercera Guerra Mundial.
Sí, això sempre
sí,
es parla, però...
Bueno.
No, però sí que és veritat. No, però sents coses però quan, a nivell europeu que no havia sentit.
Quan hi ha indicis, esclar, cada vegada hi ha més indicis, no? Perquè s'està estenguent aquests conflictes.
Bueno, aquí, clar, ens anem a la part de Rússia, no? Ens anem a Putin, ens anem a l'invasió d'Ucraïna, ens anem a les amenaces constants, a l'OTAN, no? A veure què farà, si ataca
un país
a l'OTAN, si no ataca... I és aquesta tensió, aquesta pau
tensió,
armada, diguem-ne, no? Que és aquest concepte que s'utilitzava abans de la Primera Guerra Mundial,
sí.
I l'altre dia llegia, no? Allò, fragments de diaris abans del 1914 i fragments de diaris abans del 1939, i és que podien ser exactament el mateix
no?
Que diguem ara, no? I realment això fa por, però fa por, a més, en el sentit del que deien públic, que la tecnologia ha avançat tant que una guerra d'aquestes característiques no duraria pas 5 anys.
I la bomba atòmica.
Exacte, vull dir que ja tot tindríem acabat.
Sí, que podríem començar a construir refugis nuclears.
Tindríem arreglat i acabat
no?
Ràpid una guerra d'aquestes característiques.
Tant és així que ja la majoria de governs europeus s'estan replantejant tornar a fer la mili.
Exacte.
Sí, uh-huh. Sí, sí, se n'està parlant.
S'estan replantejant tornar...
Haurem de fer com els ortodoxes...
La mili obligatòria.
Com els ortodoxes a Israel, no? Que protestar perquè no volem fer la mili.
Tornar a fer objectes de consciència i...
Tornar... Mira, nosaltres ahir em parlava...
Quan el factor humà és el menys important ara a les guerres.
Sí,
eh?
Però jo parlava amb els meus fills no saben què és la mili, gràcies a Déu, no?
Sí, home,
o gràcies a qui sigui.
Nosaltres tampoc,
per això. Gràcies a l'Aznar, ho va treure l'Aznar, això.
Em sorprèn que diguis això.
No, es va treure l'Aznar, no. Faig broma, però és veritat. Ho va treure l'Aznar, sí, sí. Ho va treure l'Aznar.
Encara que en el seu moment li varen fer treure perquè li tenien els catalins enganxats entre dues taules.
Ho va treure el PP.
Però
se'n
donava el mèrit sempre, no?
Ho va treure el PP, sí, sí.
Els meus fills em preguntaven, i què passa si no... Perquè els explicaven, no? Doncs els nois a partir de 18 anys ho explicava bé.
No,
20. Disculpeu, doncs ja ho he explicat malament.
19.
Doncs t'obligaven a anar X temps, ara no em recordava quants mesos, 18 sí. Vaig sentir, no? 18 mesos.
Però ara has tret un tema espinós, perquè ara aquesta gent començant a parlar d'històries de la mili i no et donarà per parlar de res més, eh? Ja saps que la gent que ha fet la mili...
Tu no l'has fet, Sergi, et va tocar o no?
Jo vaig haver de demanar una pròrroga, feia tercer de BUP, i vaig haver de demanar una pròrroga perquè estava estudiant, i després l'Aznar va aconseguir...
Jo també vaig demanar la pròrroga, però després de la pròrroga vaig tenir que...
El meu home va ser l'última...
Has obert un meló molt perillós.
Perdó, sí. No parlem d'això.
No, el meu home va ser l'última fornada i va fer objector de consciència. I els explicava als meus fills això, no? I si no volem anar-hi, perquè els explicava, no? 18 mesos, vas anar allà i t'ensenyen com fer anar les armes, els hi vaig explicar. No? Seria una mica aquest el resum. Bueno. Ja.
T'ensenyen a fer l'imbècil.
Vale, era no per dir-los això, però bueno. I em deien, i què passa si no vols? I això és una gran pregunta.
En aquella època la presó.
Sí, els explicava això, no? Però ara què passaria
home,
si es tornés Figueres, a posar obligatòria?
Home, a Figueres, al castell de Sant Ferran hi ha objectors de consciència empresonats. Sí, sí.
I tant.
Esperem que...
Ja, però si passés ara, molta gent no hi voldria anar.
Esperem no tenir cap govern de dreta i extrema dreta.
Sí.
Que vulguin tornar a restaurar la presó.
Sí, sí.
Però clar, veus, per contra, o sigui, tu dius, ara treus un meló i explicaràs i estudiaràs, o sigui... Tots els que han fet la mili, més o menys, tenen les seves historietes.
Home,
i tant. Una cosa no treu l'altra, no?
No és per estar explicant historietes d'aquestes.
No.
Jo ho odio, ho faig per manera de tenir com un...
Un any i mig, una edat que era importantíssim, un any i mig, perquè era l'edat que tenies que començar a espavilar, a mirar què feies a la vida, no? Això era terrible.
Sorties de l'adolescència.
És clar que tens vivències d'aquella època, és clar, evidentment.
Sí. Oi, a les amistats que
és un any i mig, que era
un any i mig,
Sí, senyor, 18 mesos.
Bueno, va anar canviant.
Va anar canviant i va anar tirant enrere perquè pel problema econòmic de l'Estat, sí. Cuidado,
Perquè necessitàvem gent que treballés.
Jo vaig fer-me 12 mesos només perquè la resta no podien pagar.
I era remunerat aquests 18 mesos?
No, una misèria.
Però vull dir que el cost pels estats de mantenir, perquè clar,
hi és de mantenir. Ens tenien que donar la vida, menjar i tot això.
Deixar un estat militaritzat, com era llavors aquell moment, en aquí Espanya, que era una dictadura militar, perquè va ser una dictadura militar sempre, i llavors és quan podíem mantenir-ho, però una vegada això va desaparèixer, mantenir això és que era un recer.
Però no hauríem d'anar al revés? O sigui, parlant d'Israel i Palestina, hem anat parlant d'història, no? Han retrocedit molts anys, no? En Sergi deia, no? Els reis catòlics han sortit aquí a la Segona Guerra Mundial, tot plegat... No hauríem d'anar al revés, o sigui, no ens han ensenyat res totes aquestes coses. A mi em preocupa això, que no haguem après res.
La condició humana, que en diuen.
No, els de la Segona Guerra Mundial podrien dir no hem après res de la primera, però no, sembla que no ho van aprendre.
Sembla que el que s'aprèn és ser més malfotuts i saber, en comptes de vigilar els forats per poder-se'n escapar, sembla que vigilen els forats per poder-ho fotre més pitjor, no?
Com pot ser
més criminal, no?
Com pot ser que a Alemanya hi hagi partits nazis? Sí.
Exacte.
No, que a Alemanya i aquí...
Bueno, jo dic que Alemanya...
Aquí ja ho donem per descomptat.
Aquí ja ho donem per descomptat.
Alemanya va patir... Bueno,
el 324 hi escoltàvem a la nit un de Vox que parlava... Bueno, Jo, és que és... Bueno, és algo que quedes totalment no, estorbat,
Que sembla mentida, això que deia, en Sergi, deia, els de la Primera Guerra Mundial poden dir perquè no han après res de les anteriors, no? Clar, però, o sigui, l'any que estem, no? Amb tot el que hem passat i que hem viscut, i tenint en compte doncs, la tecnologia, abans que en Pauli deia això dels drons, no? De com hem anat evolucionant.
Sí, però això és el mateix que es deia la gent als anys 30, als anys 40.
A nivell de pensament.
No hem avançat, dèiem, fa 20 anys hem tingut una guerra i en van tenir una altra. Sí. Tres vegades pitjor. Clar, és que al final la memòria és molt curta. Sí, evidentment, i n'hi hauran de guerres, malauradament. I no sabem quan, ni com, ni de quina manera, ni on
afectaran. Però és trist, perquè el coneixement el tenim. No? Perquè...
Sí, abans deies és que tenen
potser
guerres...
Potser no saben, no?
Tenen guerres perquè són països subdesenvolupats...
No.
Per temes, diguéssim...
La majoria de les vegades per interès de les pròpies potències. No. És que els interessa que hi hagi...
Jo entenc el que diu en Paulí, no? Et deixes entabanar perquè potser no tens el coneixement per ser...
Però com veus que se t'acosta d'aquí a Europa...
Europa ha tingut guerres... sempre, des de l'Imperi Romà fins avui, tota l'edat mitja, la construcció d'Europa moderna, Alemanya fins que no al 1860,
el període d'Europa sense guerres més llarg és des de la Segona Guerra Mundial fins ara,
fins ara, exactament,
sempre.
Però clar, hem tingut de guerres a Europa,
no, per això,
la Segona Guerra Mundial, Bòsnia, ara Ucraïna,
sí, però a nivell, diguem-ne, global,
sí, global, sí, global, sí.
Aquesta última d'Ucraïna, és que ja tothom es pensava que seria una cosa de 4 dies i portem 2 anys i pico de guerra.
Una cosa de 4 dies per aquí, perquè és clar, ni uns i els altres han volgut cedir el morro. Vull dir, llavors els que han rebut han sigut
la qüestió és com és que la comunitat internacional no ho para, jo potser sóc molt peliculera, No seria fàcil detenir a Putin i això s'acabaria.
No, perquè Putin és Putin i tota la gent que li dona suport i tot l'entramat que té sota no és només una persona, això és com Hitler, no? Hitler, matem Hitler i ja està, no? Però Hitler tenia molta, diguem-ne, una xarxa realment important, doncs Putin és exactament el mateix en aquest sentit.
Però vols dir que no aquesta xarxa no es desfaria?
No, perdona. Sí, mira, perdona, hi ha una marca, que era la Krupp. Va ser la gran empresa que va subministrar sempre tot l'acer i totes les eines de guerra a Hitler. S'acaba la guerra i la Krupp és la que refà Alemanya amb el que és els americans.
O sigui que la xarxa es converteix.
Sempre.
No es desfà. El capital no perd mai. El que ell necessita.
El capital no perd mai.
No sé.
Sí. No, només, els fets són els fets.
És que,
que els donin diners i que parin ja la guerra. No sé.
Mirem els de peu, els ciutadans normals, encara mirem països, no? Sí. Estats Units, Rússia... Però aquí hi ha uns entramats que van molt més enllà.
Empreses.
Sí, empreses.
El Rothschild, el grup Vanguard, hi ha molts grups que són super multimilionaris, propietaris de Google i tot això, molta gent que hi ha al darrere, que són col·lectius que han dominat el món tota la vida a favor d'uns i els altres, que han enfrontat a guerres amb uns i els altres, perquè per darrere de països doncs hi ha creències, hi ha moltes coses més, A vegades aquestes influències fan anar la guerra amb uns i els altres.
Però clar, per això jo deia que al moment que estem, hauríem d'haver evolucionat prou com a éssers humans per no deixar-nos influenciar.
Escolta, ha arribat un moment que tu veus les imatges de morts diaris i ja no impressionen. És molt gros, això.
Sí, ja no impressionen.
Ja no impressionen, O sigui, que tu vegis cada dia per televisió uns bombardejos a Ucraïna o aquí a Palestina, el que sigui, i dius, veus que estan matant gent? Veus aquesta mainada? Veus això? I ja no impressiona, ja no... Vull dir, ja sembla que ens hi hem acostumat. I això és el greu, per mi.
Sí, però és que el greu, i torno a repetir amb el principi, és que això ho presenten ja així perquè ho mengem i perquè allò ens s'indigesti. I ens sembla...
És la manera d'explicar-ho.
Mentre sopem, som capaços de veure unes imatges esgarrifoses. Que fan plorar. Som capaços d'això. En canvi, hi ha un petit bombardeig que per part d'uns altres que no arriba només a fer baixar una casa i ho posen allà i ens estremeix. Oita, quins aquests que fan. Esclar, és aquí on ve tot el mal. Ens van endurint, fins que vindrà un moment que, faran el que serà, no sé. però res de bo, no sí, té cap bona cara, eh?
I el que diu, el resum seria que estem perdent humanitat.
Sergi, i el que diu en Sergi, estem visquent aquí, som tan bèsties que fa 60 anys i visquem el període més llarg de pau en Europa. I som tan bèsties com això. I ara ja tothom agafant partit i tothom... I bueno, primer es van preparant i després ja veurem el que passa. I jo veig aquestes imatges i es preparen.
Europa té problema entre cometes, d'idiosincràcia de que hi ha països, estats molt forts, diversos estats. I això és dolent perquè cada estat vol la seva...
Anglaterra ja no.
Anglaterra
ja està
bueno,
mig fora.
Bueno,
ja...
bueno, però Anglaterra és un estat.
Sí, sí, estat, és un estat.
Un estat està... potent. Alemanya, Rússia, França... Esclar, que això, per això la dificultat de fer uns
sí, d'anar plegats, vols dir.
Sí, no? Home, de fer uns Estats Units d'Europa, que també podia haver sigut Estats Units. No ha sigut perquè cada estat tenia la seva...
No, perquè la història...
idiosincràsia i, esclar, no volia renunciar a això, vull dir. El problema d'Europa és aquest. Aleshores, aquests estats, el dia que entre ells... I per això Rússia fa por... es baten entre ells malament rai perquè és llavors que hi ha els conflictes. I Rússia, en aquest aspecte, no ho sé.
Que negatius que
té afany d'expansionisme, vol tornar a recuperar el que l'URSS...
És un estat imperialista, Rússia.
Per això...
Va fer un imperi.
I veurem després d'Ucraïna què vindrà.
L'ha perdut i el vol tornar a recuperar.
Veurem després d'Ucraïna què vindrà.
Bueno, si els seus veïns ja s'estan preparant.
Va començar amb Crimea. Com que Crimea li va sortir bé i ningú va dir res.
Bueno,
però de moment va ser una invasió.
Sí.
I llavors li va sortir bé. La comunitat internacional no va dir massa res, si es va queixar, però res. Ara, Ucraïna. I després d'Ucraïna, què?
Complicat, eh? Fem una cosa, fem una pausa.
Home,
la
mira
publicitat...
si és complicat, perdona, que Finlàndia hi ha...
No, s'estan plantejant...
No, ara no sé si és Finlàndia, però hi ha exèrcit alemany que ha anat en allà i s'hi ha instal·lat en bases fixes.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat abans de tirar-nos a la piscina. Va, vinga, fins ara mateix.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
Oh, yeah, baby.
La ràdio que ens uneix.
La teva companyia diària.
Diré que en tu he guanyat.
Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
Descobreix la revolucionària màscara My Mask d'Optipunt Doctor Zaben. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermellor, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, My Mask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaben a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
Acte de retorn simbòlic del veí de Vilafant, Rafael Salagrau, a Vilafant. Aquest dissabte 20 d'abril a les 11 del matí, al Racó del Trull es rebran les restes d'aquest vilafantenc que va ser fusillat el 1940 a Paterna, València. Després de l'obertura de la fossa 126 i de les investigacions històriques per identificar-lo, passarà pel municipi on va viure per després ser enterrat amb la seva família a França. Un retorn que ens permetrà fer un pas més cap al restabliment de la memòria històrica.
Aquest estiu, apunta't a un cos 10. A Perruqueria i Estètica Estras 34 de Figueres, redueix greixos, toxines, prevent la formació de varius i elimina la pell de taronja amb la presoteràpia d'última generació. Vine a Estras 34, al centre de perruqueria i estètica del carrer Empordà 34 de Figueres. I si dius que has escoltat aquest anunci, t'obsequiarem amb una sessió gratuïta. Amb Estras 34, digues adeu a les cames cansades.
Manolada 2024 d'Amics de Manol i Palol Sabaldòria. Un riu de gent. Excursions matinals circulars prop del Manol. Cal portar esmorzar. Dinar opcional. Aquest 21 d'abril, la Garriga d'Empordà. Visita el País de l'Esparver Cendrós. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament dels camps de la Font de Vinyonet de Puigventós. Guies d'Amics de Manol. No cal inscripció. Activitat gratuïta. Recordeu, aquest diumenge 21 d'abril, la Garriga d'Empordà. Us hi esperem.
Dissabte 27 d'abril, al Centre Cívic Les Mèlies del Camp dels Enginyers de Vilafant, l'associació Clau de Sol organitza dinar i espectacle amb el show de la Masia Tordera. Hi haurà fideuà, mar i muntanya, pollastre amb gambes, gelat, aigua, pa, vi, gasosa, cava, cafè i gotes, socis 25 euros, no socis 30 euros, més 10 euros pel show. Per a més informació i inscripcions, al nucli antic Esteve Triador, al Camp dels Enginyers Lluís Riera i a les Forques Antoni Caselles. 27 d'abril, dinar i espectacle organitzat per Clau de Sol, l'associació de la gent gran de Vilafant. Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, abans, i tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. A la pausa estàvem aquí buscant els països que tenen mili obligatòria. Bueno, el sector dret de la taula, el sector esquerre, estàveu parlant del control,
dels
drons. Estàveu parlant, amb una orella sentia que parlàveu del control. Jo volia tirar-me a la piscina.
Sí.
Aquest estiu no podrem tirar-nos a la piscina, no? O sí?
Per què no?
No sé, ho dic per tota aquesta polèmica que està havent-hi amb el decret de les piscines. Qui té piscina aquí a la taula perquè l'haurà d'obrir per nosaltres?
Jo l'entenc i us l'obro per vosaltres.
Només pels de la tertúlia.
Sí, pels de la tertúlia. Antoni, si no es tira de bomba, sí. Però sí tira bomba.
No, perquè després l'hauràs de reomplir molt.
Per això ja l'hauré de reomplir.
Ui, sort que no ens està sentint, que saps que
jo en tinc, però ja quasi no era ben bé obert a tothom, però quasi, perquè a mig poble venia a banyar-se.
Sí. Ara podràs cobrar entrada, per això. Ara podràs cobrar entrada.
Ah, veus?
Clar, però haurà de tenir socorrista, no?
Però és que, esclar, això...
És que, clar,
jo crec que estàs embolicant una mica la troca, sí, no? Perquè això no és pels particulars.
Sí, sí,
no,
sí,
home,
sí,
és pel particular.
M'agrada embolicar la troca, tu saps, Sergi, a mi m'encanta. Fort, eh? No, però hi ha gent, o sigui, jo aquests dies, no, gent que conec que viu amb, doncs, amb comunitats de veïns que tenen piscina,
difícil,
que estaven amb les urpes que sortien.
No, però amb comunitats de veïns això no crec que tingués a dir. Si no, una piscina en una comunitat de veïns ja no afecta. Això afecta en piscines d'hotels, de càmpings,
clar,
de privats...
Que pensava en un primer
de privats, que sí que doncs, perquè la puguin obrir, la puguin reomplir en condicions, doncs hauran de establir com a refugi climàtic i establir, sí, doncs, que algú de fora pugui anar-hi, no? Doncs que per tant tu en un hotel puguis pagar una entrada i puguis anar a aquella piscina d'aquell hotel.
Jo
entenc això, vaja.
Sí, jo també, però clar, les comunitats...
Al final, què és? L'objectiu quin és? Doncs evidentment que puguin haver-hi piscines aquest estiu i que el turisme no pari, diguem-ne, en aquest sentit, perquè és una font d'ingressos molt important. Aquest és el resultat.
A mi el primer que se'm va acudir, quan vaig sentir això, és... tinc un client aquí a Figueres, allà al carrer Balmes, que l'any passat se va trobar gent d'allà del carrer Vinyonet a dintre la piscina,
yeah.
Mm-hmm. Eh? I diu què feu aquí? I li contesten el dueño no ens ha dado permiso, doncs, el dueño soy yo. He pensat, doncs ara, quan vegi gent allà a la piscina, diran, l'alcalde no ens ha dado permiso, no?
Sí, sí, de fet, és que passa la pilota als ajuntaments...
O, no sé, o la Generalitat, o...
Aquest decret
passa... O president del govern,
no, el decret passa la pilota als ajuntaments, són els ajuntaments qui...
A veure, són els ajuntaments els que decideixen quines piscines privades d'hotels i de càmpings...
Hi ha ajuntaments que diuen que tururut, eh?
Sí, passa que això també és el que deia, aquesta llei l'ha fet el govern, però amb, diguem-ne, amb la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis de Catalunya, l'han redactat conjuntament. Vull dir que aquests ens, aquests que representen els ens locals, potser els haurien d'haver explicat ben els ajuntaments, perquè ara sembla que hi ha aquests desajustos, com molt bé dius tu.
Jo crec
que hi ha ajuntaments que, esclar, que diuen nosaltres...
Jo crec que fer un decret d'aquest tipus sense arribar, diguéssim, al fons de la qüestió i aclarir bé a tothom quines conseqüències porta això en quant a seguretat, en quant a socorristes, en quant a tot plegat. A veure, les comunitats, per exemple, jo que sé, jo veig, perquè ho he vist en molts llocs, les comunitats de veïns que tenen piscines privades o d'una comunitat, tenen molts i molts problemes, bàsicament, quan hi ha gent i ho restringeixen molt que no hi hagi, que la gent que viu allà no porti gent de fora convidada, i ho restringeixen moltíssim perquè tots tenen problemes. El primer, que és el tema de seguretat, no? Si s'afoga algú, qui és el responsable, etcètera, i deixen anar això així a bomba i platillo, que això portarà conseqüències. Primer, d'emprenyades de la gent. Segona, de cara al turisme, perquè, coi, si la gent, jo què sé, que una de les primeres indústries que tenim aquí, que és el turisme, jo què sé, tenen un apartament o un, el que sigui, un xalet, el que sigui, amb una piscina comunitària, el primer que diran, home, potser que no anem allà, perquè si resulta que ens trobem allà de tot, que tot... Vull dir, que això està portant reticències i que al final ens carregarem la indústria del turisme, que ens la carregarem, perquè si no, ara resulta que ens podrem dutxar perquè resulta que no sé què, ara que no podem fer servir aigua,
la gent s'anirà a un altre lloc. El que està clar és que no hi ha aigua.
No, però jo crec que és el contrari el que diu en Paulí. Precisament aquest decret, si hi ha algú que el critica, és la gent que diu, ara que ve el turisme, ara sí, ara obrim piscines i com si aquí no passés res, quan hem estat patint restriccions. I jo crec que aquest decret el que intenta, doncs, és el que deia, no? Aquest equilibri tan fràgil que tenim entre que realment hi ha una sequera, doncs, persistent, dura, i que patim tots plegats, i que llavors hi ha, doncs, uns interessos econòmics, no interessos econòmics de grans empreses turístiques, sinó de gent que viu del turisme perquè treballa del sector turístic i, per tant, es guanya la vida amb el sector turístic, i que, evidentment, s'ha de poder continuar guanyant la vida perquè és un modus que tenim aquí.
No, jo ho veig completament diferent. I només en quatre
paraules. Això es tractava.
I només en quatre paraules, Sergi, em sap greu. L'incompetència d'un govern i de la seva agència que havia de regular l'aigua i tenir en compte les necessitats d'aquest país ens ha portat això, perquè o som un país socialista o som un país d'un règim liberal, i aquí és ens agradi més o ens agradi menys, és un país amb un règim liberal. Cadascú té les possibilitats dels seus ingressos i s'acaba la història. I llavors, voler fer això, llavors, ja, si comencem amb l'aigua, haurem de dir, jo, com que tinc el cotxe molt vell, guaita, aquest d'aquí, el veí, que no el fa servir, ara en té un de nou, me'l té de deixar. Jo, com que m'han fotut por del pis i no puc anar amb un pis, aquell té un pis de 200 metres quadrats, guaita, amb 100 en té prou. És que començarem així, és que hauríem de començar així, perquè no té... No, ja et dic, la incompetència ens ha portat la impotència amb la gestió de l'aigua ens ha portat això, perquè ja ho sé que no ha plogut fa molts temps, però ara hem començat a pensar com gestionarem l'aigua quan ja no n'hi havia, quan tota la xeta...
Vols dir que es va tard?
Quan ja la xeta no rajaven. Vull dir, quan la xeta rajaven bé, era llavors que havien de pensar, si tornen a venir una altra crisi d'aigua, què hem de fer? I comencem a treballar-ho.
Jo m'he cansat de dir aquí moltes vegades que quan teníem aigua a Boadella...
Es llançava per fer quatre gotes d'electricitat.
Per fer electricitat.
Perquè no es paguin les sortides de franc, sí, i nosaltres pagar l'últim preu.
I estava l'electricitat...
Està bé, perquè el 2008 ja hi va haver-hi un episodi de sequera que ja va ser un avís. Va ser un avís. I no es va fer absolutament res.
La qüestió és que s'haurien d'haver fet coses des de llavors.
Es van fer... propostes i es van fer projectes, però que no van tirar endavant.
Mira, propostes i projectes, el clàssico en són plens.
Aquest és el problema.
El clàssico en són plens. L'energia verda a Catalunya, per manca de decisió governamental, estem a la cua d'Europa i de l'estat espanyol, que ja es diu molt, però la cua de llarg, de lluny, que pràcticament ens han de subministrar des de fora. Tot el que s'ha fet aquí per poder tenir energia s'ha anat tombant tot. S'ha anat tombant tot. Perquè jo he estat amb una agrupació d'aquestes que fèiem per poder fer energia. I ens va tombar tot el projecte, tot. I no fèiem malbé res, ni destruïem res.
Una tercera part
és esclar, i ara comencen a veure-ho, i ara ha sortit una notícia aquesta setmana, amb 8 dies abans de les eleccions, esclar. Però quan hagin fet les eleccions, tornaran a ficar-ho al calaix.
Quan dius aquest govern, la incompetència de que no ha fet res, et refereixes a aquest govern actual o als governs que des del 2008 que portaven l'ACA no havien fet res?
De moment...
Ho dic perquè aquest govern, precisament aquest govern, des del 2021 que ha estat un decret de sequera, que està lluitant contra aquesta sequera, que no ha faltat l'aigua de boca en lloc i està garantint que hi hagi aigua, que està invertint en dessaladores, perquè precisament d'aquí uns anys, quan torni a haver-hi sequera, no ens passi el que ens ha passat ara, perquè durant des del 2008 fins al 2018 no s'havia fet absolutament res, com molt bé digueu. La gestió de l'aigua que s'està fent en els últims 2 anys és la que toca.
Un petit parèntesi. En els últims 20 anys, o 20 i pico, quin és el partit que més anys ha estat al govern de la Generalitat?
No es tracta de quin partit. Jo dic de gestió de l'ACA. Jo dic l'ACA. Qui és que ha portat l'ACA des del 2008 fins al 2020?
En quants anys?
Entre 20 i 20 i pico anys, qui és el partit que més anys ha estat al govern de la Generalitat?
No se n'ha mogut,
vaja. Jo diria Convergència, no?
No. Tu compta els 2 mandats del tripartit, contra els anys que va estar...
Vol dir que ha estat d'esquerra, però escolta'm una cosa. Estem parlant de la gestió de l'ACA.
Jo només et dic... Per la defensa que acabes de fer.
I tant que defenso el que s'ha fet aquests 3 anys. I tant que els faig a defensa d'aquests 3 anys.
D'aquests 3 anys, però tu estàs dient que tot el d'enrere... El partit que més anys ha estat en el govern de la Generalitat és Esquerra.
Escolta'm una cosa, estem parlant de la gestió de l'ACA, i t'estic dient que l'ACA, Esquerra, si et vols posar en partits en posem, la gestiona des d'aquest govern el 2021. Fins a aquell moment la gestionava un altre govern que no va fer absolutament res. Per què? Perquè hi havia crisi econòmica, que potser un altre tampoc hauria fet, no estic dient res, perquè hi havia una situació de crisi i es van buscar altres prioritats, es va retallar amb tot, i per tant, evidentment, si retallaves amb hospitals i amb escoles, si invertis amb aigua, doncs s'hagués tirat més a sobre. Excuses en aquest sentit. I l'altra cosa, la que deia d'en Joan, aquí hi ha un decret de sequera que prohibeix omplir i reomplir piscines. El que ha fet el govern és fer un decret que permeti reomplir aquestes piscines sempre i quan siguin refugi climàtic. Per tant, que es puguin reomplir les piscines municipals, que això em sembla que tots tenim clar que les piscines municipals dels pobles doncs han de poder ser un espai útil.
Ningú conega això.
Llavors, a més, perquè els càmpings i els hotels, que com molt bé esteu dient, hi ha un sector turístic molt important que dona feina a molta gent, doncs puguin també tenir la seva, diguem-ne, la seva activitat malgrat la situació de sequera, doncs s'ha hagut de fer aquest decret que sí, la podeu obrir sigui refugi climàtic.
Jo vull fer una pregunta afecta
en els que depenen de pantans les xarxes o a tots?
Això afecta tot Catalunya, no entenc, independentment de l'estat d'emergència que estigui.
A les zones de les conques internes, la zona de la part és, diguem-ne, de Catalunya, la part de la conca hidrogràfica de l'Ebre, això no l'afecta, és el que diguem, allà no hi ha problema.
I si jo visc en una comunitat de veïns que tenim una piscina comunitària, entenc que no la podem reomplir ni aquella mica que s'evapora, perquè, clar, no serà... És una piscina privada que no farem refugi climàtic.
Mercè,
no,
segons aquest decret, aquella piscina de plàstic que tens a casa teva tampoc la pots...
No, però això ja no podies fer l'estiu passat.
L'any passat ja no la vaig poder posar.
L'estiu passat no es podia omplir aquella piscina. Però
si jo ja tinc una piscina...
Quina solució oferiu, doncs?
Una comunitat de veïns de 4 blocs, no? Jo què sé, un vilajardí o qualsevol comunitat d'aquestes, de molts blocs que hi ha per aquí.
No, dret allà i no la pots reomplir.
No la podem omplir.
t'has de banyar amb l'aigua que hi hagi, si hi és des de fa temps.
Sí, sí.
Aquestes no les pots reomplir perquè aquestes, no sé, haurien de mirar la lletra petita, però entenc el que dèiem, que això no pots obrir-ho com a refugi climàtic, que en aquella comunitat de veïns hi cobrar entrada i vingui gent. Això ho pot fer un hotel, ho pot fer un càmping, ho pot fer un establiment turístic d'aquestes característiques.
I en Pere, la de casa seu, tampoc ho pot
fer. Que és petita, no, esclar, és que és això. No,
en Pere es pot banyar amb l'aigua que hi té. No,
serà a base de buidar bufetes.
Perdona. I té l'aigua que hi té. I
sempre
amb la que
sempre
té.
I quan gasti més del que em pertoca, no? Perquè aquesta és una altra. Bueno, a mi llavors em pertoquen 200 litros diaris.
Llavors, deixes de dutxar per poder omplir la piscina.
Sí, però en aquests 200 per exemple, litros ja has de tenir en compte també exemple, els que gasta el teu ajuntament, que també formen part d'aquests 200 teus, per entendre'ns, no són només 200 teus. És a dir, són 200 per persona, però llavors...
Per això, la... per això que si te'ls estalvies...
Té a veure amb la xarxa d'aigües, també, això.
Clar, clar. Sí. Són menys. Per tant, no... No en gastis 200, gasten menys.
No sé, veure, no em dóna la sensació que amb aquest tema...
També no té d'allòs això, perquè el que té una piscina molt gran per reemplenar gastarà molts litros d'aigua. El que té una piscina petita per reemplenar gastarà molt pocs litros d'aigua. Aleshores, clar, hi ha discriminació
però si
amb això.
Has fet, però si tu has fet hibernació i tot plegat i tens aigua, simplement encara és menor l'aigua que hi has de posar, perquè és l'aigua aquesta petita que s'evapora per mantenir la qualitat de l'aigua, perquè és un circuit tancat, tinc entès.
A la meva piscina, per exemple, és molt poca cosa. Amb 10 minuts d'obrir l'aixeta en tinc prou. Per emplenar el que s'evapora.
Fa 30 anys que
ja està. Fa 30 anys quan en Profeny hi havia piscines, els refugis climàtics quins eren?
Bona pregunta aquesta.
El supermercat.
No,
aire condicionat.
És que de vegades
hi havia aire condicionat al supermercat.
El riu, hi havia aigua al riu.
De vegades tornem bojos sense pensar massa.
I que a veure, tenim la sort de viure a l'Empordà, no és per res, però tenim mar.
Això també és veritat, eh? I és evident que el tema de piscines...
Llàstima que el Manol no porti més aigua.
Que no és el mateix una piscina en un poble que està a una distància del mar que en un poble que té la platja.
Tot i que
hi
càmpings i hotels que estan a vora mar, és que no tindrien per què cedir aquest espai que és seu i que el cuiden. Perquè tu no tens necessitat...
Però no el cedeixen, cobraran una entrada i permetran que aquell... O sigui, tu podràs... Entenc jo, si el càmping ho vol, doncs tu pots anar en aquell càmping a dormir i tindràs ús d'aquella piscina, o podràs anar en aquella piscina pagant 5 euros o el que sigui.
Si vols omplir aquella piscina i tenir condicions, has d'obrir-la. No tens, tens...
Bueno, perquè això és l'única manera de poder fer això sense treure el decret de sequera en el que estem, perquè si no l'altra opció legal és treure el decret de sequera i que tothom gasti l'aigua que vol i com si no passés res. M'explico? No, al final es tracta d'en els problemes buscar-hi solucions. Quan mai són bones, és evident. La bona seria
quan,
el que dèiem,
veus
fantàstic.
Que una tercera part de l'aigua de les xarxes s'està llançant i que no hi ha maneres de fer inversions com es vien.
Per això l'ACA ha fet ara inversions als ajuntaments en subvencions que no s'havien fet mai. Que cada ajuntament ha rebut de 960 municipis, n'hi ha 850 que han rebut subvencions per poder fer això que dius tu.
I fins ara
ho dic perquè és que dius que no es fa res.
I fins ara se'ls havien de fer els ajuntaments.
Sí, fins ara se'ls havien de fer els ajuntaments, exacte.
Potser s'hauria de fer abans.
Ho dic per...
Escolteu-me, per Sant Jordi diu que plourà.
No...
Ha plogut a totes les festes.
Que tampoc m'estranyaria, perquè ja és lògic.
Sí, que plogui, però a partir de les 8 del vespre que puguem comprar llibres i
arrels. Santa Creu plourà segur.
Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem ben puntuals demà divendres amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila número 36 de Figueres. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.